Doncs bé, avui agraïm que hagis acceptat la invitació a participar a la Maria Coma, a Santa Susana. Tenia moltes ganes de que la Maria vingués a explicar-nos la seva recerca, perquè és una recerca cada vegada menys freqüent en l'antropologia, en antropòlogues i antropòlegs catalans, una recerca en un lloc molt llunyà, amb una societat tradicional, amb una llengua que implica un coneixement i un domini d'una llengua indígena, i aquest procés etnogràfic de realment de submergir-te en una realitat completament diferent a la que nosaltres podem conèixer en el nostre entorn. I per tant, crec que tots tenim moltes ganes de poder sentir aquesta conferència, que ja veieu el títol aquí a la pantalla, Nòmades contra i malgrat l'Estat. Bé, una breu presentació de qui és la Maria Coma. Ella va estudiar el grau en Antropologia a Barcelona, però de seguida va anar a voltar pel món. I la seva formació, després de l'estada a la Universitat de Barcelona i una estada breu a la Universitat de Lleida, ja se'n va anar cap a París, on va fer el seu doctorat. Va fer estades al Departament d'Estudis Tibetans de la Universitat de Minzu, gràcies. També va fer estades com a investigadora durant el seu període doctoral a la Universitat de Friburg, a Suïssa, i finalment a l'Institut de Llengües i Civilitzacions Orientals de París, on va fer el seu doctorat, que va presentar l'any 24, el novembre de l'any 24. A partir de llavors va començar una estada postdoctoral en el Centre pels Estudis Socials sobre Àfrica, Amèrica i Àsia de la Universitat de París, a París Cité. I actualment ha canviat d'inscripció i està com a investigadora postdoctoral a la Jiang Qingku Foundation, afiliada a l'Institut Francès de Recerca en Àsia de l'Est, East Asia. Bé, durant aquest període, des de l'any 2016, que ja inicia la seva recerca doctoral, fins a l'actualitat, ha anat tornant diferents vegades a fer treball de camp a la província de Qinghai, des del 2016 fins a aquesta última estada, que ha sigut l'estiu d'aquest any, el 2025. Tot això ha donat lloc a una investigació que ara ens presentarà, a nombroses conferències, publicacions, llibres que no cal ara que llegeixi, però que estic segur que si algú té interès després podem compartir, perquè pugueu aprofundir en la seva recerca. Ja fins aquí la presentació, així que moltes gràcies, Maria i Esteve.
Amb el micro? Sí, m'he acostat una mica. Hola, bueno, primer de tot, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies també per la paciència que ens ha costat una mica arrencar per aquests temes tècnics. Volia donar les gràcies sobretot a l'Eliseu, la Saida i tot l'equip de la Universitat de Girona per convidar-me i a tots els que esteu aquí per fer l'esforç de venir. Bueno, com ja ho veieu per la foto, pel títol i també per el que ha dit l'Eliseu, avui parlaré d'un lloc i d'una història que segurament a la majoria de vosaltres us pot resultar poc familiar. És per això, i jo no sé tampoc calcular molt bé què és el que sabeu i què és el que no sabeu, llavors és per això que us demano que, si voleu, em podeu parar i em podeu fer preguntes durant la presentació, no cal que us espereu al final. perquè si vaig massa ràpid o si dono coses per suposat que no s'entenen, doncs em pareu i ho intento explicar. Val? Doncs com ha dit l'Eliseu, avui presentaré una part de la meva recerca doctoral actualitzada una mica amb unes dades que vaig recollir aquest estiu, perquè aquest estiu vaig tornar al Tibet per fer la restitució de la tesi. O sigui, en total, aquests materials que us presento avui són el resultat de 14 mesos de treball de camp en 4 períodes diferents, entre finals del 2016 i finals de l'any 2018. I després, entre el 2018 i el 2025, no vaig poder tornar al Tibet i aquest estiu hi vaig tornar per fer una mica la restitució de la tesi, que si voleu, d'això també en podem parlar després. Ara, de seguida, parlaré de la meva metodologia de treball. L'únic que us volia com situar una mica, aquest treball de camp el vaig fer al nord-est del Tibet, a una regió que en tibetà, o sigui, des del punt de vista tibetà, és la regió d'Amdo, que és com tot el nord-est, tota la punta, l'extrem superior est del Tibet. Aquest mapa, perdoneu, és horrorós, no? Aquests colors m'agradeixen una mica, però és difícil trobar mapes del Tibet i és això també el que us volia dir, que si obriu Google Maps no trobareu el Tibet i encara menys trobareu Amdo, perquè es tracta d'un lloc de sobirania molt contestada. Avui en dia forma part oficialment de la República Popular de la Xina i en concret el lloc on jo vaig fer treball de camp és part de la província de Qinghai. De seguida posarem el focus sobre aquestes geografies en conflicte, però primer deixeu-me donar-vos dues pinzellades sobre aquest lloc. Jo vaig fer la meva recerca al districte de Sokpo, que és aquest lloc verd, que està aquí marcat en verd. És on vaig fer el meu treball de camp, és un territori d'uns 6.200 quilòmetres quadrats, es troba a una alçada mitjana de 3.600 metres per sobre el nivell del mar. O sigui, aquest mapa, perquè ho entengueu, la part blanca és el que la Xina reconeix com la regió autònoma tibetana, val? Que ara han canviat i ara li diuen Xizang, val? I la part que està puntejada són totes les zones de poblament tibetà que no es reconeixen oficialment com a tibetanes, sinó que formen part d'altres províncies, per exemple, la província de Qinghai, on jo vaig fer la meva recerca, la província de Gansu o la província de Sichuan, val? Però o sigui, on viuen els tibetans dintre la República Popular de Xina és tot això i bueno, Xina va tenir una estratègia de divideix i venceràs perquè va dividir els tibetans en diferents províncies i regions. En tot cas, aquest lloc on jo vaig fer el treball de camp és un paisatge, com el que veieu a la foto, de turons i de muntanyes coberts d'herba, sense arbres i amb molt pocs boscos, atravessat per grans rius com el riu Groc, que veieu a la foto, que en tibetà es diu Urmatxa, i que és el riu aquest que veieu a la foto i que neix molt a prop del lloc on jo vaig fer la meva recerca. Llavors aquí va, aquest riu és encara molt a l'inici del seu curs. Val? L'agricultura no és possible en aquesta regió, estem massa amunt, no és possible cultivar res i la majoria de la població d'aquest lloc són pastors nòmades que viuen de la ramaderia de tres espècies, els iacs, els cavalls i les ovelles. Val? Aquesta gent en tibetà es diuen Drokpa. Drokpa, pa, significa persona que pertany a, i drok és l'ambient aquest de les pastures obertes, o sigui, i ells s'identifiquen com a drokpa i és una forma d'identificar-se que està molt lligada en aquesta terra, a aquest tipus de paisatge i aquest mode d'aprofitament, o sigui, aquest mode de vida que consisteix en aquesta ramaderia extensiva de iacs, cavalls i ovelles. O sigui, ells funcionen amb un sistema, això en parlaré molt avui durant la presentació, un sistema de rotació estacional de pastures sense gairebé cap aport de farratge, molt poc. Què vol dir això? Vol dir que els ramats pasturen i quan l'herba s'esgota en un lloc es mouen, no només els pastors, o sigui, no només les persones que treballen, sinó tota la família, tots els ramats i tota la família es mouen tots a unes altres pastures, les pastures d'estiu i després a les pastures de tardor. Val? Actualment, les famílies de pastors tenen una casa construïda a les pastures d'hivern, també tenen una casa al poble, i després munten els seus campaments a altres pastures, allà viuen en tendes. Això és un campament d'estiu. Aquí veieu un campament d'estiu de dues famílies, veieu que hi ha una tenda en una banda i dues tendes en una altra. I en primer pla teniu els iacs. Només dir-vos que aquest marró que veieu aquí davant no és un iac, és un híbrid, és un creuat de iac i de vaca, però perquè veieu una mica quin aspecte té aquest lloc, no? Llavors, doncs això, en els campaments d'estiu i els campaments de tardor viuen en tendes. És un sistema que està molt basat en la mobilitat. Això és important perquè aquesta mobilitat s'ha vist molt afectada en els últims anys i això serà un dels temes centrals de la meva presentació d'avui. Però primer, no sé si estàveu aquí la setmana passada quan va fer la seva presentació la Sabrina. La Sabrina ens va explicar molt bé quina era la seva metodologia de treball i com havia treballat molt fent observacions i també fent entrevistes. El meu treball de camp és un treball de camp una mica diferent del de la Sabrina, perquè en el meu cas, o sigui, jo me'n vaig anar a viure amb aquesta gent, vaig viure amb diverses famílies i bàsicament estava allà en el dia a dia amb ells durant molt temps, gairebé no vaig fer entrevistes, gairebé no vaig gravar res, o sigui, jo el que feia sobretot era estar amb ells, viure amb ells i parlar amb ells i tenir com moltes converses informals. Evidentment, a vegades sí que agafava informació, o sigui, agafava moltes notes, no?, a la meva llibreta o al meu ordinador directament i feia preguntes de quants animals tens, d'explica'm aquest any a quins campaments has estat. També agafava, feia moltes fotos també, alguns vídeos i també agafava dades dades geogràfiques per intentar com situar els seus campaments i els seus moviments. Però és un tipus d'etnografia una mica diferent de la Sabrina perquè és com molt immersiu d'estar allà vivint amb aquesta gent i no tant d'enregistrar i no tant de seure la gent en una taula perquè em contestin les preguntes, sinó una cosa potser una mica més vivencial i també que molta informació es perd pel camí, però bé. Bueno. Llavors, avui us he vingut a parlar dels conflictes entorn a l'accés a la terra en un lloc que, ja ho he anunciat una mica, ja de per si té un conflicte nacional i és un context d'autoritarisme molt fort, on l'espai per l'expressió de la protesta i del conflicte està molt limitat. Val? Però abans d'entrar en això, abans de parlar d'aquests conflictes per la tinença i l'accés a la terra, us presentaré dues vinyetes etnogràfiques, o sigui, dos moments del meu treball de camp. Val? Un del 2018, que és aquest, i després un d'aquest estiu. La vinyeta 1, o sigui, al principi, estem al dia 14 de novembre de l'any 2018. El meu anfitrió, Dugba, que és un dels nois que veu aquí, té 32 anys, i el seu amic Tenzin, de 30 anys, i jo, tots tres, fem un viatge de dues hores en cotxe fins a l'extrem meridional del districte de Sokpo. Deixem el cotxe al costat del turó de Kisintolok, que és aquest turó que veieu aquí, darrere dels cavalls. Baixem del cotxe, fa un dia clar, i just al peu del turó hi ha un petit estany on una desena de cavalls han vingut a abeurar-se. Uns metres més enllà, un gran ramat d'ovelles vigilat per una pastora i alguns iacs, bueno, els iacs no es veuen en aquesta foto perquè estaven a l'altra banda, però també hi eren, sobre una gran plana que s'estén fins al riu Groc. El riu Groc és, veieu aquest penya-segat? Doncs allà al fons està el riu Groc, val? Veiem el riu Groc al fons. I el Dupa, un dels companys que venen amb mi, diu Tanorluk. Quan baixa del cotxe, el primer que diu Tanorluk. Què vol dir? Ta vol dir cavall, Nor vol dir llac i Luk vol dir ovella. Són les tres espècies del pastoralisme multiespècies que es practica en aquesta regió del Tibet. L'aparença idíl·lica d'aquest lloc ens distreu una mica del nostre objectiu. Perquè què hem vingut a fer aquí? Hem vingut a la recerca de traces de la gran massacre que hi va haver en aquest mateix lloc 60 anys abans, el 10 de juny de 1958, i que la gent de Sokpo, la gent d'aquest districte, coneixen com la gran massacre a la vora del riu Groc. Però els nostres coneixements del que va passar aquí el 10 de juny del 1958 són extremadament fragmentaris. El Dupa i el Tenzin han sentit els seus avis i altres persones grans de les seves comunitats dir-ne alguna cosa. L'avi del Tenzin, per exemple, és un supervivent de la massacre. Ell tenia 22 anys, era aquí aquell dia i va aconseguir salvar-se travessant el riu i escapant-se per la riba sud. Per part meva, jo només conec un testimoni recollit per un historiador tibetà que és professor a Oxford, la Matjab, i que el va traduir a l'anglès. És el testimoni de la seva mare, que també era aquí aquell dia. Nosaltres tots tres sabem que l'Exèrcit Popular d'Alliberament, l'exèrcit de la nova Xina comunista, va atacar per sorpresa la gent de Sokpo, que estaven tots aquí acampats, dones i nens inclosos. El Dukpa diu que aquell dia van morir més de 1.000 persones i cavalls en un sol dia. Però no sabem gaire res més i sobretot el que fem és preguntar-nos els uns als altres quanta gent de Sokpo hi havia aquí aquest dia. Eren només els membres de la tribu local de Besitxechung, aquest és el territori de la tribu dels Besitxechung, o totes les tribus de Sokpo s'havien reunit aquí? Per què s'havien reunit aquí? De quina direcció va venir l'exèrcit i com va atacar la població? Totes aquestes preguntes ens queden sense resposta. No sabem posar en aquests llocs que veiem i que caminem, el turó, la plana, el riu, aquests fragments d'història oral que ens han arribat. Us preguntareu si no hi havia algun element commemoratiu marcant aquest lloc, algun cartell, alguna estàtua llistant els noms de les víctimes. No, no hi havia res. Ni estàtues, ni cartells, ni tampoc cap element d'homenatge popular. Aquesta absència, però, no ens estranya gens ni mica, ja que escriure, debatre o fer qualsevol commemoració col·lectiva dels fets de 1958 està completament prohibit a la República Popular de Xina. Quan l'escriptor local Tsereng Tongzhup va relatar de manera ficcionada en una novel·la aquests fets, aquesta massacre, en el seu llibre que es diu Tempesta Roja i que està traduït al francès i a l'anglès, si us interessa, aquest llibre va ser prohibit, les còpies en circulació van ser confiscades i l'escriptor va perdre la seva feina als arxius del districte. Mentre caminem per la vora del petit estany, em pregunto si altres persones com nosaltres han vingut abans aquí a portar el seu respecte a aquest lloc carregat d'una història que va trasbalsar el destí d'aquest lloc i dels seus habitants. Si han deixat alguna empremta del seu pas, un petit homenatge anònim, jo no sóc capaç de veure'l. La nostra presència tampoc no deixa cap marca, més que la molt efímera pressió dels nostres passos sobre l'herba o la melodia d'una cançó trista que sona del telèfon mòbil del Dugba. Val, això és la primera vinyeta, val, del 2018. Ara, aquest estiu. El 6 d'agost del 2025 a la tarda, uns parents del Dawa em recullen al poble. Pugem en cotxe cap al campament d'estiu de la família del Dawa i la seva dona Nordzin. El Dawa té 28 anys i la Nordzin en té 29, són una parella joves. Tot i que conec aquesta família des de fa gairebé 10 anys i he estat amb ells a la seva casa d'hivern, a la casa del poble i també als campaments on passaven l'estiu i la tardor, és la primera vegada que vaig a aquest campament. És agost, però fa fred, hi ha molta boira i se'ns fa fosc pel camí. En algun moment deixem la pista de terra i el cotxe travessa directament per les pastures. Tots són bots i salts i jo estic una mica espantada i a més sovint hem de parar el cotxe perquè les pastures estan dividides per tanques metàl·liques i cal obrir i tancar aquests tancats de filferro per passar. Això de que les pastures estan dividides per tanques de filferro és un detall important sobre el qual tornaré a parlar després. Quan finalment arribem al campament, tota la família del Dawa, és a dir, els nens petits, els pares i els avis, a més dels veïns que ja estaven aquí sopant, surten a rebre, ens surten de la tenda i ens surten a rebre. Dins de la tenda, la Nordzin ens serveix sopar, intercanviem regals i notícies. Jo fa més de 6 anys que no he vingut, és el primer cop que els veig, han tingut 2 fills que jo no coneixia i estem molt contents. Però anem a dormir d'hora perquè demà començarem a esquilar a les 6 del matí. Aquest és el fill gran del Dawa i la Nordzin. Per això han vingut els parents, per ajudar. L'endemà, quan surto de la tenda, veig que estic a un campament de 5 famílies, cadascuna amb mínim 2 tendes i diversos corrals. Cap d'aquestes famílies no és propietària ni té reconegut cap dret d'ús sobre aquestes pastures on han instal·lat aquest campament d'estiu agrupat. Tothom està ocupat amb l'esquilada de les gairebé 600 ovelles de la família del Dawa i la Nordzin. Compto més de 30 persones, entre homes, dones, joves i nens, que ajuden a esquilar i esquilen manualment, com podeu veure aquí a la foto, amb tisores. Alguns dels presents són habitants d'aquest campament, altres són amics i familiars que han pujat a ajudar. Amb tanta gent, la feina s'acaba cap a les 3. La Nordzin, ajudada per la seva sogra i les seves veïnes, serveix un gran dinar per tots els esquiladors i llavors, a poc, els parents i els amics van marxant. Els veïns tornen a les seves tendes. Al vespre, els veïns tornaran a treballar conjuntament, com fan cada dia, per tornar els més de 850 iacs, 1.100 ovelles i 25 cavalls que hi ha en aquest campament, que han estat pasturant tot el dia i que ara han de tornar al campament al vespre. No? Val, fins aquí és la segona vinyeta. Què tenen a veure aquestes dues vinyetes? Què uneix la massacre de Sokpo de l'any 1958 i aquest campament compartit per 5 famílies de pastors l'any 2025? Doncs és una història de relació dels pastors amb la terra i amb els recursos vegetals que aquesta terra ofereix i que és central en el seu mode de vida basat en la ramaderia extensiva. Els drets d'accés i d'ús de la terra han canviat profundament en les últimes 7 dècades al Tibet. El que ha passat i que us explicaré de seguida és que s'han profundament transformat i destruït després els comunals i els drets d'accés a la terra s'han privatitzat. Això ha tingut unes conseqüències molt importants en la mobilitat dels pastors i dels seus ramats. Val? Ara anem a fer un repàs breu de la història d'aquesta regió del Tibet i de la Xina, que entenc que no coneixeu. La història del Tibet central és una mica diferent. Val? Jo ara em concentro sobretot en la història d'aquesta regió del nord-est del Tibet, que és l'Amdo. Bueno, doncs perquè us orienteu, el 1949 és la data de fundació de la República Popular de Xina, és quan Mao Zedong puja al poder com el gran timoner i s'inaugura la Xina comunista. Val? El 1952, l'Exèrcit Popular d'Alliberament, que és l'exèrcit de la nova Xina comunista, arriba a Sokpo, en aquest districte on jo treballava. En principi, la reina no... En principi, o sigui, com està escrit a les cròniques, és que és una alliberació pacífica i sembla ser que l'exèrcit no va trobar resistència quan va arribar. Però durant els següents anys les tensions aniran creixent, fins que l'any 1958, com ja us he dit a la primera vinyeta etnogràfica, hi ha una revolta a Amdo, la gent local es revolta, no només la gent de Sokpo, sinó la gent de tota la regió, i això és respost amb una increïble violència d'estat i molta repressió, i en el mateix moment comença la col·lectivització, en el mateix moment, ara en parlarem de la col·lectivització, però es creen les comunes populars i canvia totalment l'organització del treball i de la vida pastoral. Després, entre 1966 i 1976, té lloc la Revolució Cultural a Xina, que suposo que ja us sona, és un moment de màxima destrucció de tota la cultura local tradicional i el moment dur de la vida sota la col·lectivització i les comunes. Val? Després de la mort de Mao Zedong el 1976 comença un procés de reforma i obertura i es fa la descol·lectivització. Val? A partir d'aquest moment hi ha tot un seguit de reformes que tenen molt a veure amb la producció pastoral i el 2001 s'inaugura Xina inaugura la gran campanya, la campanya del gran desenvolupament de l'Oest, que és una nova intensificació d'aquests programes de reforma econòmica i de sobretot com de desenvolupament econòmic, val? O sigui, això és una mica perquè us orienteu. Ara faré com un repàs més centrat en el que passava a Sokpo i què passava amb els pastors. Però anem una mica més enrere que el 1949. El territori de Sokpo, en l'època del Vell Món, és a dir, abans que arribessin els xinesos, era un petit principat encapçalat per una Xinhuang, o princesa d'origen mongol, Tashi Tsering, que la teniu aquí a la foto. Tashi Tsering regnava sobre un territori d'unes 10.000 persones que estaven organitzades en 6 tribus. Tribus és una traducció molt dolenta del tibetà Tsoa, són grups... grups d'afiliació, sobretot territorial, no hi ha una insistència tant en el tema d'un ancestre comú, en les Tsoa no hi és, sinó que té a veure més com amb el territori, o sigui, cada Tsoa tenia una part del territori de Sokpo i és en allà on vivien i on es movien amb els seus ramats, tot i que els propietaris últims de les terres eren la Xinhuang, aquesta reina, bueno, aquesta princesa, la noblesa d'aquest lloc, i també en altres zones del Tibet, aquí no tant, els monestirs eren molt, molt poderosos en aquesta època, aquesta gent són budistes. Val? La terra era utilitzada de forma comunal. Els drets d'ús de la terra i totes les decisions sobre els moviments estacionals es prenien a dins de cada tribu o tsoa, que a més les tribus estaven dividides en diferents campaments agrupats, o sigui, tot un sistema d'organització en diferents rukor. Rukor és una paraula tibetana que significa campament agrupat, que són grups d'entre 5 i 8 famílies que acampen juntes i es mouen juntes. En aquesta època ningú té cases, sempre viuen en tendes o en iurtes, perquè aquí també aquesta població tenen uns orígens mongols, llavors aquí hi ha iurtes, que és una cosa bastant excepcional perquè a la resta del Tibet no hi ha iurtes, hi ha tendes negres, les tendes tibetanes són negres, són de planta quadrada i les iurtes són rodones i són blanques. Bueno, els pastors nòmades en aquesta època feien entre... Tenim molt poques dades d'aquesta època, però entre 3 i 12 moviments l'any, moviments d'una pastura a una altra, i tenim molt poca informació sobre la distància que recorrien, però per una altra regió del Tibet tenim aquesta forquilla d'entre 16 i 60 quilòmetres que recorrien al llarg d'un any. Val? Veureu que això ha canviat molt, ho dic perquè després veurem que ha canviat molt. Des dels inicis de l'arribada dels xinesos a Sokpo, Mao havia anunciat que implementaria les reformes democràtiques necessàries per la transformació socialista, que és a dir, l'expropiació de totes les terres i la col·lectivització dels mitjans de producció. Amdo, la regió del nord-est del Tibet de la que us estic parlant avui, era un lloc totalment desconegut per als comunistes. No hi tenien base social, no parlaven la llengua. Llavors, els comunistes van arribar allà l'any 1952 i al principi no van implementar aquestes reformes democràtiques tan revolucionàries des d'un primer moment, sinó que van procedir d'una manera com més gradual. Tot i així, durant aquests anys, entre el 52 i el 58, les tensions van escalant, fins que el 58 tot esclata perquè els comunistes comencen a implementar aquestes reformes democràtiques, o sigui, comencen a expropiar les terres i comencen a implementar aquesta forma d'organització en comunes populars a altres regions. O sigui, a Sokpo encara no ho havien fet, però la gent de Sokpo ja estaven veient com això els estava passant a tots els seus veïns. Val? I aquí, en aquest moment, és quan aquest estat halogen que ve de fora intenta fer aquestes reformes tan grans que modificarien totalment les formes d'accés a la terra i d'organització del treball pastoral, és en aquest moment que la gent d'Amdo es revolta i la resposta és aquesta massacre de 1958, que no és un esdeveniment aïllat, sinó que és tota la regió que es revoltava contra la imposició d'aquestes reformes i aquesta revolta contra aquestes reformes desencadena una campanya de repressió extremadament violenta per part de l'Estat a través del seu exèrcit, l'Exèrcit Popular d'Alliberament. L'any 1958, o la gent també en parla directament com el 58, és un moment de ruptura radical entre el vell món i el nou món. O sigui, els tibetans parlen de l'any 58 com el Duluk o el Dugyur, és a dir, l'any del gran canvi o l'any en què tot es posa de cap per avall. Duluk vol dir el temps de posar-se de cap per avall. No? O sigui, és un moment com de canvi d'època, és marcar l'abans i el després. Val? Jo un cop vaig tornar de Sokpo el 2018 i després d'aquest episodi tan trist i tan fracassat que vam anar a buscar les traces de la massacre i ens vam adonar que no sabíem res i que no teníem ni idea de res, i jo que tinc accés a molta més informació que els tibetans no tenen accés per estar allà dins, em vaig sentir bastant avergonyida i vaig buscar tota la informació que vaig poder sobre què havia passat aquell dia de 1958. I això és el que vaig trobar. Almenys 7.500 persones, és a dir, 3/4 de la població de Sokpo, es trobaven acampades aquell dia a Kisintolok. Eren allà amb les seves tendes, amb els seus ramats, amb totes les seves possessions, perquè fugien cap al sud, on anaven a juntar-se amb altres tribus de la regió per formar una aliança militar contra l'Exèrcit Popular d'Alliberament. Però a la matinada del 10 de juny, l'Exèrcit Popular d'Alliberament els va sorprendre amb un atac sorpresa, els va encerclar, i les tropes xineses, que eren molt més nombroses i tenien armes molt més potents, doncs van fer una massacre. No? La batalla, en aquesta batalla van morir, o sigui, les fonts donen números molt diferents, però es calcula entre 1.200 i 3.000 persones en un sol dia. La batalla va acabar a les 6 de la tarda i tots els homes supervivents que no havien pogut escapar-se van ser detinguts, els van enviar. Eren entre 1.500 i 2.700 homes, també segons les fonts, van ser detinguts i van ser enviats als Laogai, que són els camps de treball forçats que havien construït, bueno, que havien organitzat els xinesos comunistes. Entre aquesta gent que va ser detinguda i entre els morts també, hi havia molts membres de l'elit monàstica i secular, de les elits de Sokpo. Molts d'ells van morir als camps, altres hi van ser empresonats durant molts anys. Crec que ara m'he perdut una mica amb el PowerPoint. Val? Això és la propaganda comunista de l'alliberació, de l'arribada de l'exèrcit al Tibet. Bueno, hi ha moltes imatges així en què tot sembla molt feliç, la realitat era bastant diferent. Aquesta imatge l'he posat perquè no sabia com representar la massacre, però crec que és una bona imatge perquè, bueno, al vespre els comunistes van ordenar a les dones i als nens que tornessin a les seves comunitats, i les dones i els nens van tornar a les seves comunitats, però ho van fer dos dies després, quan havien aconseguit com buscar i trobar els seus éssers estimats entre els cadàvers i els exposaven als voltors, perquè no sé si sabeu, però la costum funerària tibetana consisteix en exposar els cossos perquè se'ls mengin els voltors. Llavors, bueno, és una imatge de voltors del Tibet que aquesta foto no l'he fet jo. En els anys que van seguir a la revolta, el terror polític i la violència d'Estat van marcar la vida d'aquesta regió. Va ser en aquest context de repressió que es van implementar les reformes democràtiques, és a dir, que la repressió i la col·lectivització són dos aspectes de la mateixa experiència per als tibetans. Es van dissoldre totes les institucions polítiques i econòmiques anteriors, es van expropiar les terres i els ramats als seus propietaris i es van col·lectivitzar els mitjans de producció. El 1958 doncs, és l'any de l'inici de la despossessió, el moment en què la terra i el bestiar són acaparats per l'estat xinès. Sokpo es converteix en un districte format per 4 comunes populars i en aquest sistema de comunes les decisions de producció i d'organització del treball també estan en mans de la comuna, o sigui que els nòmades ja no tenien ells tampoc el poder de decidir a on anaven o com organitzaven el seu treball. Les comunes estaven administrades de manera centralitzada. Això és tot aquest sistema d'organització d'una economia socialista. Això va durar ben bé fins al final de la Revolució Cultural. La Revolució Cultural s'acaba el 1976, però les coses canvien molt a partir de llavors. O sigui, ara us he explicat com una primera etapa, val? I a partir de principis dels anys 80, després de la mort de Mao també va morir l'any 1976, arriba al poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping és el president de la República Popular de Xina a partir d'aquest moment, i el país viu tot un procés d'obertura i de reforma a nivell tant cultural com religiós i econòmic. O sigui, no us he parlat de la Revolució Cultural i del que va passar a nivell cultural i religiós, però, per exemple, Sokpo, aquest districte, tenia 4 monestirs i també tenia la residència dels prínceps i tot això va ser arrasat, o sigui, tot això va ser destruït. Llavors, a partir dels anys 80, tot això es torna a reconstruir, no? És un moment d'una mica d'obertura cultural, religiosa i també econòmica. A nivell econòmic, doncs, aquesta economia planificada socialista es va reestructurant i es va orientant cada cop més cap al mercat, no? Això passa, primer de tot, pel desmantellament de les comunes populars. O sigui, a principi dels anys 80, a Sokpo s'aboleix, a Sokpo i a tota la Xina, s'aboleixen les comunes i els seus béns es reparteixen a les famílies, val? El 1983 es reparteix el bestiar. Es reparteix de manera proporcional al nombre de persones que hi ha a cada casa. És a dir, si hi ha una família i hi ha 5 persones, doncs i a cada persona, o sigui, es fa uns càlculs, no? A cada comuna, quants animals tenim en tota la comuna, quanta gent hi ha. Si a cada persona li toquen 3 animals, doncs una família de 4 persones li toquen 12, val? O sigui, estic donant un exemple que no és així, però perquè entengueu, es reparteix el bestiar de manera proporcional a quantes persones hi ha a cada família en aquell moment. Això al 1983. I compta tothom, els adults i els menors, els nens, els grans, cada família, quanta gent hi ha, doncs de manera proporcional els hi reparteixen el bestiar. I el bestiar torna a formar part, a ser la propietat privada de les famílies. Val? Això l'any 1983. El 1985 es reparteixen les terres. El criteri és el mateix que pel bestiar. Cada comuna reparteix les terres de pastura de manera proporcional a la mida dels grups domèstics, també tenint en compte factors com l'accés a l'aigua i la qualitat de l'herba. Això vol dir que si una família comptava amb 8 persones, l'any 85 li atribueixen 8 lots o 8 parcel·les contigües de terra de pastura. I a partir d'aquest moment, les famílies poden utilitzar aquestes terres de manera privada o conjuntament amb altres grups domèstics. Amb l'abolició de les comunes, la gestió pastoral també es descentralitza i torna a recaure a mans de les famílies. Es reprèn aquesta producció pastoral domèstica. A principis dels anys 90, la privatització dels drets d'ús de la terra es formalitza amb l'atribució de contractes d'ús de fruit de 50 anys. O sigui, aquests contractes es fan l'any 92, per tant, vol dir que s'acabaran a principis del 2040. Aquests drets d'accés a la terra no és la propietat de la terra, són els drets d'accés. Es poden heredar, es poden llogar, però els pastors no poden ni vendre ni comprar les terres perquè el propietari últim continua sent l'Estat. Els pastors només tenen el dret d'ús. A la República Popular Xinesa, la transició postsocialista no va comportar la restitució de les terres als seus antics propietaris o utilitzadors, com sí que va passar en altres economies postsocialistes. Si mirem el que va passar a Romania o a altres països, als antics països de la URSS, és molt diferent, perquè aquí l'Estat encara té la propietat última de les terres. Val? L'expansió de l'economia de mercat que es viu a Xina a partir dels anys 80 no es tradueix, com sí que va passar a les repúbliques exsocialistes de la URSS i de la seva òrbita, en una retirada de l'Estat. Val? Aquí, al contrari, a la República Popular de la Xina, l'Estat conserva els drets de propietat de les terres i a partir dels anys 90, a més, es posen en marxa tot un conjunt de programes de desenvolupament per modernitzar i desenvolupar el pastoralisme tibetà. Aquesta contínua intervenció de l'Estat en la producció i l'organització del treball ramader serà una constant des dels anys 80, sobretot 90, i fins al dia d'avui. La idea que hi ha aquí al darrere, la idea de l'Estat, és que els pastors nòmades no estan prou orientats cap al mercat i que han de ser assistits, han de ser ajudats amb programes i amb també molta inversió de diners perquè siguin éssers racionals actors de mercat. No? Llavors, a partir dels anys 90, en nom d'aquest desenvolupament econòmic, es posen en marxa tot un seguit de programes de desenvolupament, com per exemple la construcció d'estructures fixes. Quan dic estructures fixes, vull dir estables, cases. Penseu que aquesta gent fins llavors vivien en tendes tot l'any i no tenien estables per bestiar. I també es produeix una cosa que ara en parlaré més, que és el tancament de les pastures amb tanques de filferro o també la producció de farratge per alimentar els animals a l'hivern. Que tot això són coses que fins llavors no hi eren. Val? O sigui, durant l'època de la Revolució Cultural i durant l'època de les comunes va ser una època de canvis molt forts, però la mobilitat pastoral i la forma de vida tampoc canvia tant. O sigui, canvien moltíssimes coses, eh? No em malinterpreteu. Però la mobilitat d'aquestes famílies que passen a l'estiu, van a les pastures d'estiu, a la tardor tornen a les pastures intermitges de tardor i després tornen a les pastures d'hivern, això no va canviar durant els anys de la col·lectivització i comença a canviar a partir d'aquest moment, a partir dels anys 80-90, i cada cop això s'intensifica més. Val? La idea que hi ha aquí darrere és transformar un sistema pastoral extensiu que està basat en la mobilitat estacional i l'utilització comuna de les pastures en un sistema de producció intensiva i integrada en el mercat. Val? La redistribució aquesta de les terres a les famílies només és el primer pas d'aquest procés de privatització de l'accés a la terra i de fragmentació d'aquestes pastures que s'intensifica durant les següents dècades, 90, 2000, 2010, amb el procés de tancament de les parcel·les amb tanques de filferro, aquestes tanques de filferro que hem trobat al principi en el meu viatge cap al campament d'estiu. No? Aquestes tanques de filferro separen les terres d'una família de les d'una altra i posen una barrera física on fins al moment hi havia una barrera jurídica, perquè hi havia aquests contractes d'ús de fruit, però no estava marcat en el paisatge. No? Així és com es materialitza aquesta privatització dels drets d'accés a la terra, perquè ara hi ha aquestes barreres físiques que tanquen o que confinen les famílies i els seus ramats en una parcel·la. Val? Tots aquests programes de modernització... Això, aquí teniu... Bueno, es veu molt malament, però veieu una tanca de filferro aquí. En primer pla. Tots aquests programes de modernització de la ramaderia només faran que intensificar-se a partir de l'any 2001. El 2001 és el moment en què des de Pequín, des de la capital de Xina, s'anuncia la campanya dita del gran desenvolupament de l'oest, que busca posar les regions de l'oest del país, que són pobres i endarrerides, al nivell de les regions riques i desenvolupades de l'est. L'oest, deixeu-me dir-vos que no és una denominació geogràfica aquí, sinó que són sobretot aquestes zones habitades per minories, o sigui, les províncies que s'inclouen en aquest pla de gran desenvolupament de l'oest sí que són algunes províncies i algunes regions de l'oest de la Xina, com el Tibet, per exemple, o Xinjiang, però també n'hi ha algunes que estan directament a l'est del país. Per tant, no estem parlant d'una categoria geogràfica, sinó d'una categoria on viuen les minories ètniques. I aquestes grandíssimes inversions en infraestructures que es fan a partir d'aquest moment, a partir de l'any 2001, són també inversions que es fan per securitzar zones frontereres i zones que tenen inestabilitat política perquè viuen moltes minories ètniques, no només els tibetans, sinó els mongols, els uigurs i altres poblacions que es consideren minories ètniques a Xina. Val? A part d'aquestes grans infraestructures, d'aquests grans projectes, també es fan nous programes de desenvolupament dirigits a les poblacions pastorals que inclouen programes de sedentarització. Val? És a dir, que incentiven amb nivells més o menys elevats de coerció que els nòmades abandonin la seva activitat, venguin els ramats i deixin de ser pastors i s'instal·lin a viure en aquests blocs de pisos especialment construïts per ells a les ciutats o a les capitals del districte. Val? Això, i és cert que a partir d'aquest moment, a partir dels anys 2000, hi ha un moviment important de població pastoral que se'n va a viure a les capitals de districte o a les ciutats. Val? I aquesta gent abandona l'activitat pastoral i això és important pel que explicaré després, perquè deixen aquestes terres lliures perquè ja no estan pasturant. Val? Per als nòmades que es queden, perquè no és que es buidi, no és que tothom se'n vagi a la ciutat, hi ha molts nòmades que es queden, continuen la seva activitat ramadera, però aquí hi ha també programes de desenvolupament, programes d'inversió, perquè intensifiquin la producció. Intensificar la producció, què vol dir? Donem el gra als animals, que no calgui que es moguin tant, i la seva integració al mercat, que venguin cada cop més animals a l'escorxador. Aquesta és una imatge de l'escorxador local i veieu, aquest noi està venent 4 iacs femella a aquesta altra persona que les està comprant, que és un xinès musulmà de la minoria dels Hui. Aquí també hi ha moltes qüestions ètniques que atreveixen això. Val? Llavors, els nòmades, és cert que a partir d'aquest moment, dels anys 2000-2010, quan jo estava allà fent la meva recerca, cada cop venien més animals a l'escorxador, amb tots els problemes ètics que això comporta per a una gent que són budistes i, per tant, per als qui matar un animal és una acció molt negativa que porta molt mal karma. Però ara no aniré cap aquí. Tornem a la qüestió dels drets d'accés a la terra, les tanques i la mobilitat. La divisió de les parcel·les amb tanques de filferro té efectes molt i molt importants en la mobilitat pastoral. Per què insisteixo tant en la mobilitat? La mobilitat és un element crucial del sistema pastoral tibetà. L'alternança estacional de pastures permet assegurar l'alimentació dels animals sense esgotar els recursos vegetals i hídrics d'un ecosistema tan fràgil i subjecte a condicions climàtiques extremes com és el de l'altiplà tibetà. És a dir, que el fet de moure's d'una pastura a l'altra permet mantenir un equilibri entre els recursos vegetals disponibles, l'herba, i la pressió que exerceixen els ramats. Quan la pastura, quan l'herba es comença a esgotar en un lloc, els ramats i els pastors s'instal·len en un altre lloc, pasturen a un altre lloc i així l'herba del primer campament es pot regenerar. Val? Enteneu aquest sistema. Recordeu que estem en un sistema on els aports de pinso o de palla són mínims. Llavors, la mobilitat és clau perquè dona molta flexibilitat i molta capacitat d'adaptar-se, per exemple, a fenòmens meteorològics extrems. Una nevada molt tardana i molt forta que fa que els animals no puguin accedir a l'herba perquè l'herba ha quedat sepultada sota no sé quants metres de neu. O una sequera. I penseu que, d'altra banda, cada cop aquests esdeveniments meteorològics extrems són més freqüents en un context de canvi climàtic en el que estem. Val? I aquests fenòmens meteorològics extrems poden realment posar en perill la supervivència dels ramats. Llavors, la privatització dels drets d'ús de la terra i el tancament de les pastures amb tanques de filferro ha fixat els pastors en espais molt reduïts i ha fet reduir les distàncies recorregudes i el nombre de moviments anuals que fan. Les famílies de la vall d'Atzacoc, per exemple, que és una vall on jo hi vaig estar molt i d'on és originària la família del Dawa, aquesta família que esquilava les ovelles aquest estiu, aquesta gent d'aquesta vall fan generalment entre 2 i 3 moviments a l'any i recorren una distància d'entre 7 i 10 quilòmetres. S'estan entre 8 i 9 mesos al campament d'hivern, on hi tenen una casa de totxo construïda, i llavors a l'estiu pugen a les pastures d'estiu, instal·len el campament d'estiu si estan uns 2 mesos, i després s'estableixen a un campament intermig, no tan baix com el d'hivern, no tan alt com el d'estiu, el campament de tardor, que està això, una alçada intermitja, on també s'hi estan 1 mes i mig o 2. Val? I llavors tornen al campament d'hivern i s'hi estan 8 o 9 mesos més. Val? Recordeu que abans, no sé si us en recordeu, abans us he dit que abans dels anys 50, abans de l'arribada dels xinesos i de tots aquests canvis, els moviments a l'any eren entre 3 i 12 i les distàncies recorregudes eren entre 15 i 60 quilòmetres. Doncs si compareu 2-3 moviments d'ara amb 3-12 moviments d'abans, 7-10 quilòmetres ara amb 15-60 quilòmetres d'abans és una reducció molt gran de la mobilitat. Val? Però les famílies de pastors que es queden a dintre dels límits de les seves parcel·les, és a dir, que fan la ronda pastoral, aquesta ronda que us he explicat, a l'hivern aquí, a l'estiu aquí, a la tardor aquí, sense sortir de la seva parcel·la, les parcel·les aquestes que se'ls van atorgar l'any 85 són actualment molt poquetes, o sigui, hi ha poques famílies que es quedin a dintre de les seves terres atribuïdes. Val? Al principi de la meva presentació us he parlat del campament d'estiu del Dawa, on hi havia 5 famílies, de les quals cap d'elles tenia drets d'ús sobre aquelles pastures. I com ho fan, això? I per què estaven allà? Doncs els pastors han posat en marxa diverses estratègies per tal d'accedir a pastures que no són les seves, sobre les quals no hi tenen drets d'accés. I els que han fet això, sobretot, són els que tenen poca terra. Val? Recordem, hi ha una cosa que no us he explicat, que és que l'any 85 es van repartir les terres en funció de quanta gent hi havia a cada família i després no hi va haver cap reajustament. És a dir, que si una família que l'any 85 només hi havia 3 persones, aquesta família li va tocar molt poca terra, si després aquesta família ha crescut i ara és una família molt més gran, aquesta família segueix tenint la mateixa terra que tenia, perquè es va comptar, això es va comptar l'any 85 i des de llavors no hi han hagut modificacions. Val? I llavors penseu, doncs això, que hi ha famílies que en aquell moment eren petites i que ara són més grans, també hi ha el tema de les famílies que s'han format des de l'any 85, perquè han tingut fills i no tots els, hi ha fills que es fan monjos, hi ha fills que se'n van a viure a la ciutat i que agafen feines a la ciutat, però hi ha fills que volen continuar l'activitat pastoral, alguns es casen a una altra família, però altres es queden, es casen, es queden i es volen separar de la família original i llavors demanen als pares dona'm terra, que jo vull establir-me com a família independent, i llavors aquests pares els donen una parcel·la, un lot, és a dir, una terra molt petita. I avui en dia que aquests pastors estan molt més integrats en l'economia de mercat, que han d'enviar els seus fills a les escoles, que tenen cotxes, tenen motos, que els han de posar benzina, que tenen un estil de vida molt més basat en la cultura material i en els béns de consum, tenir una terra petita no et permet tenir un ramat que sigui viable econòmicament i que et doni els diners que tu necessites per viure. Val? Llavors, què passa amb aquestes famílies que tenen terres que se'ls han quedat molt petites i que només podrien tenir un ramat, no sé, doncs de 20 caps de bestiar o de 10 caps de bestiar, perquè tenen una terra molt petita, no? Doncs aquesta gent el que han fet és diferents estratègies, han posat en marxa diferents estratègies per poder accedir a terres que no són les seves. Val? Una de les estratègies que han fet és intercanviar l'accés a la terra pel treball. És a dir, m'estableixo el campament d'estiu del meu tiet, que té unes terres molt grans, o del meu cosí, que té unes terres molt grans, i com que té unes terres molt grans, té un ramat molt gran, ha de munyir molt, les dones d'aquell campament han de munyir molt, doncs nosaltres treballem, els ajudem a munyir i estem amb ells. Aquestes formes recorden els campaments agrupats que hi havia al principi de tot, de diverses famílies que s'ajuntaven. No? Aquí no hi ha intercanvi de diners, però ara també el que m'he trobat molt ja quan feia el treball de camp, i aquest estiu ho vaig veure encara més clar, és moltes famílies que lloguen terres, que paguen per accedir a terres que no són seves, que ells no tenen drets d'ús, però les persones que tenen dret d'accés a aquestes terres, o bé no les necessiten perquè han deixat la ramaderia, perquè se n'han anat a viure al poble, o bé en tenen de sobres, perquè sí que és cert que hi ha famílies que tenen molta terra, perquè si l'any 85 eren 12 persones a casa, que jo conec diverses famílies així, doncs tenen terres molt grans. No? Llavors, aquí el que passa és que s'ha establert tot aquest sistema de lloguer de terres sobre les quals ells no tindrien accés, i això passa pel mercat. Aquestes 5 famílies que hi havia en aquest campament d'estiu que vaig visitar aquest estiu havien pagat 130.000 yuans, que ara no us ho sé dir en euros, però ho heu de dividir per 8. És igual, havien pagat molts diners per poder passar l'estiu en aquest campament, i això els hi permet tenir ramats grans i guanyar molta mobilitat, perquè aquesta gent es mouen molt, i aquesta gent es mouen, fan rondes anuals de 30 quilòmetres o de 40 quilòmetres, o sigui, han guanyat molta mobilitat, es mouen molt més, o sigui, estan a molts més campaments, això, aquesta gent els hi cansa això, també diuen, oh, és que no tenim terra i estem tot el dia, hem de llogar la terra, però és una estratègia econòmica que els hi funciona, val? Tenen ramats molt grans, han de vendre molts animals, això sí, i això també té una sèrie de problemes, perquè han de vendre molts animals, què vol dir? Doncs que s'han d'implicar, s'han d'integrar en el mercat molt més que els altres. Tenen aquesta dependència del mercat i també llavors això el que passa és que són molt sensibles a les oscil·lacions dels preus del bestiar, perquè els preus del bestiar en els últims anys han canviat molt, a vegades pugen, a vegades baixen, quan pugen els hi va perfecte, quan baixen és una mica desastrós, i també a les oscil·lacions dels preus del lloguer de la terra. O sigui, aquesta gent que ara lloguen terres, doncs si de cop tots pugen aquests preus de les terres, doncs aquesta gent estan en una situació més difícil, no? Però la cosa és que amb això que fan de llogar terres a altres pastors, el que estan fent és que estan dotant una altra vegada el sistema pastoral d'una mobilitat que és supernecessària per la seva continuació. Val? I fent això el que fan és desafiant desafien aquesta visió de l'estat que té dels nòmades, que els nòmades, segons l'estat xinès, ara mateix només poden ser dues coses. Una cosa, no nòmades, és a dir, persones que han venut els ramats i que se n'han anat a viure a les ciutats i que ja no practiquen la ramaderia extensiva, va? O l'altra versió promoguda per aquests programes de desenvolupament és la versió d'un nòmada que ha intensificat la seva producció i que s'ha convertit com en un granger, no? amb aquestes incentius per construir granges, per donar pinso, val? Per treure els animals de les pastures i com fer aquestes explotacions molt més intensives. No? Llavors, aquests pastors que lloguen terres i que es mouen molt més del que s'estaven movent fins fa poc i del que es mouen els altres, el que fan és que desborden aquests límits d'aquestes tanques de filferro, sense entrar en un conflicte obert. El 1958, el que us he explicat, és un conflicte totalment obert amb l'Estat, és un xoc i que té unes conseqüències violentíssimes i que es redueix un 10% de la població del districte. Aquí no és un conflicte obert amb l'Estat, sinó és unes estratègies molt més subtils de superar o de passar per sobre d'aquestes normes i passar per sobre d'aquests projectes de desenvolupament de l'Estat i per continuar movent-se i per continuar la seva activitat pastoral. Perquè el que no us he dit és que això que fan aquests pastors en realitat no és legal i el que fan no està permès. Perquè, o sigui, cada família ara han fet això de la imposició de les capacitats de càrrega, que és que l'Estat ha dit, si tu tens tanta terra, només pots tenir tant bestiar, val? O sigui, màxim, perquè si no, a nivell ecològic és un desastre, si no, s'esgotaran les pastures. Tots aquests pastors multipliquen per 10 o per 20 o per 100 els seus límits de càrrega, val? O sigui, multipliquen de molt el que estan autoritzats a tenir en nombre de caps de bestiar. Però aquí l'Estat tampoc s'hi acaba de ficar. A Xina no totes les regles s'apliquen realment sobre el terreny i aquests pastors tenen molts més animals del que estarien autoritzats a tenir i així és la seva manera de poder continuar sent nòmades, de poder continuar sent pastors. I aquest estiu, quan jo parlava amb aquesta gent d'aquest campament, però aquesta gent d'aquest campament no són únics, és una cosa que fa moltíssima gent allà, eh? O sigui, us dono aquest exemple perquè és el que conec bé, perquè són aquesta gent que jo conec molt bé, però és una estratègia comuna que fan els pastors allà. Jo els preguntava, com és això? No us costa molts diners això d'haver de llogar terres, haver de vendre tants animals per poder pagar els lloguers de les terres? I ells em responien, sí, és difícil i estem cansats d'haver-nos de moure tant, és més còmode els pastors que tenen molta terra i que no s'han de moure tant, però nosaltres no tenim amo, però nosaltres continuem fent pasturar els nostres animals i jo sentia un orgull molt gran en aquestes respostes i en aquesta defensa d'aquest mode de vida. I jo ho deixaré aquí, crec que ja he parlat molta estona i si teniu preguntes, bueno, aquestes són les ovelles que vam esquilar. I aquí veieu el campament aquest compartit, veieu que les tendes estan una mica lluny les unes de les altres, però tots contribueixen, posen molt en comú la feina i la vida compartida. I fins aquí. Sí. O sigui, tu dius quan fan aquests canvis a les estacions. Bueno, primer, clar, hi ha moltes coses que no us he explicat avui, però aquesta gent actualment tots tenen una casa al poble, val? Tenen una casa al poble, tenen una casa a les pastures d'hivern i després instal·len els campaments. O sigui, en realitat tenen moltes cases, tenen molts llocs per viure, val? I una cosa que passa és que les famílies estan també una mica dividides. O sigui, normalment els avis i els nens que van a l'escola estan al poble, perquè els nens han d'anar a l'escola, l'escola és al poble i els avis es cuiden dels nens. I aquests nens i avis pugen a les pastures a l'estiu o quan tenen vacances. O sigui, sempre que tenen vacances de l'escola pugen a ajudar o a estar amb els pares. Però llavors, quan fan aquests moviments, moltes coses les deixen a la casa. A la casa d'hivern, a les pastures d'hivern o a la casa del poble. Val? I llavors s'emporten la tenda, val? I s'emporten els ramats. El moviment amb els ramats és caminant i a vegades estan moltes hores caminant, perquè com aquesta foto que us ensenyava, aquesta foto d'aquí, aquesta gent estan fent un... Això no és un dia que els porten a pasturar, aquesta foto és d'un dia que estan canviant d'un campament de tardor cap al campament d'hivern. O sigui, els ramats van caminant amb unes persones, una part de la família que també va caminant. Però després, tota aquesta gent, clar, no he posat gaires fotos, però tenen camions. O sigui, camions no, tenen camionetes, tenen remolcs, tenen moltes motos i llavors també hi ha molts viatges que es fan amb camionetes i amb remolcs per moure les coses. No sé si aquesta era la teva pregunta o... Vale.
Una altra cosa és, especialment que has fet un gimno d'aquí a la mercat, quina estructura té?
veure, és una part que jo no l'he estudiat tant, val? Perquè a mi m'hauria implicat dues coses. La primera, seguir aquests circuits d'aquest mercat, o sigui, anar-me'n amb aquests compradors de bestiar, els escorxadors, jo als escorxadors locals sí que hi vaig passar-hi moltes hores, venent animals, o sigui, no, jo no venia res, però jo acompanyava els pastors quan anaven a vendre animals. Però després aquests animals se'n van molt lluny, després aquests animals se'n van a escorxadors que estan molt lluny, i aquesta carn es ven als mercats nacionals, per exemple, quan s'acosta la festa del sacrifici del xai, allà hi ha un increment de les ventes d'ovelles molt important perquè s'han de servir aquests mercats de persones musulmanes que necessiten sacrificar un xai. No? Jo no he fet aquesta feina i també un altre problema que tinc, això no n'he parlat, però jo aquesta recerca la vaig fer en llengua tibetana. Val? Perquè jo, a part d'estudiar antropologia, també vaig fer un grau en estudis tibetans i vaig estudiar tibetà i jo parlava tibetà amb aquesta gent, però jo no parlo xinès. Val? I això per mi és un gran hàndicap per fer totes aquestes recerques, perquè vol dir que, per exemple, l'accés als arxius, tota la documentació oficial, tot això està en xinès. Llavors jo, o sigui, he tingut alguna ajuda i alguna assistència per llegir algunes coses, però no he entrat massa en aquests temes perquè no puc llegir aquestes fonts. I això, bueno, és una cosa que em caldria, però és una altra feina monumental després d'haver après tibetà central a la uni, arribar allà a no entendre res, haver d'aprendre tota la llengua local d'aquesta regió que no té cap mena de grau d'intercomprensió amb l'altre tibetà que jo havia après a la uni, no em va donar la vida per aprendre xinès. Però llavors no et puc dir masses coses sobre això, però sí que et puc dir que si mires qualsevol estadística, la Xina ha incrementat el seu consum de carn moltíssim en les últimes dècades. O sigui, la població xinesa consumia molta menys carn fa dues dècades, fa tres dècades, i una part d'aquesta carn l'estan suplint els ramaders tibetans.
S'han incorporat a la comercialització? O hi ha una divisió ètnico-nacional de el que és la producció i el que és el comerç?
O sigui, jo diria que hi ha molt aquesta divisió. Tot i així, això no vol dir que no hi hagi tibetans que no comprin bestiar i després el venguin a... O sigui, sí que hi ha alguns tibetans que fan aquesta feina de mitjancers, però... aquesta foto que us ensenyava, aquesta foto d'aquí, és molt il·lustrativa. Bueno, jo intento no ensenyar massa les cares de la gent a les fotos, però aquest noi és tibetà d'origen mongol. Bueno, és un dels meus interlocutors, vale? Una de les persones amb qui jo vivia i passava molt temps. I el que li està comprant els iacs és un huai, vale? Pertany a la minoria musulmana ètnica dels xinesos musulmans Hui. El mercat de la carn està molt àmpliament dominat per als Hui. O sigui, aquestes persones, aquests Hui, no només són els amos de l'escorxador, els que compren la carn en els pastors, sinó que ells mateixos van amb cotxe als campaments, val? O sigui, les famílies que jo conec, de tant en tant, per exemple, aquest estiu mateix, en aquest campament que us estava explicant de 5 famílies, jo vaig arribar i el dia següent venen dos Hui, dos senyors, dos homes de negocis Hui, que venen fins allà al campament per negociar una venda de bestiar amb aquests ramaders tibetans. O sigui, és un mercat que sí que està molt dominat per aquesta gent. Alguns Han, però sobretot Hui. Han és la majoria xinesa, Hui són els xinesos musulmans, que són una població que està molt, viuen molt en aquesta zona de la Xina també, a la província de Qinghai, de Gansu també. I aquesta gent són els que s'encarreguen principalment de tot aquest negoci de la carn. També hi ha una part, hi ha una cosa que n'he parlat molt poquet, però també l'he treballat molt a la meva tesi, que és el que us deia de que els tibetans són budistes. Des de l'ètica budista, matar un animal és una acció que porta molt mal karma. Llavors, hi ha tot un... O sigui, els tibetans veuen molt malament les persones que es dediquen. O sigui, per exemple, a l'escorxador local no hi ha cap tibetà treballant. Jo he entrat allà, tots els que treballen allà són Hui. Val? O sigui, és molt negatiu per la trajectòria espiritual d'un tibetà, d'una persona budista, treballar en el negoci de matar animals. I ells mateixos, quan venen animals, perquè ells també participen d'això, això és una cosa que no l'he explicat avui, però ells mateixos quan venen animals o quan maten un animal a casa, quan fan, com aquí la gent fa la matança del porc, doncs ells també cada any maten un parell de iacs, unes quantes ovelles per al seu propi consum, L'acte de matar o l'acte de vendre animals a l'escorxador és un acte que està molt acompanyat de molts rituals, de fer moltes ofrenes, de dir moltes pregàries, perquè ells són molt conscients de que això està molt malament. I, bueno, podria parlar d'això durant moltes hores, però crec que hi ha també aquesta barrera, que potser des d'aquí no és tan òbvia, però aquesta barrera dels tibetans per involucrar-se en el negoci dels animals vius i de la carn. Que no vol dir que no hi participin perquè ells proveeixen aquests animals. Però normalment es proveeixen vius i ells no s'embruten les mans de sang, però això també, tampoc és que es quedin tranquils amb això, no vull minimitzar-ho.
Sí. Molt bé. No, després d'aquesta exposició emergeixen moltes preguntes, no? Jo només em focalitzaré en una, que no sé si serà fàcil o no, és a la qüestió de la divisió de la terra. O sigui, quines lògiques utilitzen...
Quines, perdó?
Quines lògiques, o sigui, aquesta divisió, per exemple, traduït en hectàrees, i per què ho fan així, com controla l'administració, quins són els, per exemple, els tibetans, o si n'hi ha o no, que facin d'intermediaris amb l'administració, o bé, en tot aquest mercat de la terra que apareix, dius que hi ha persones que lloguen, no? Bueno, una mica que ens il·lustris, si pots, sobretot aquestes dinàmiques al voltant d'aquest mercat de la terra relacionat amb el bestiar, vaja.
No sé si seré capaç de contestar les teves preguntes perquè tampoc no sé molt bé. O sigui, aquest procés es va fer l'any 85, val? Jo no hi era llavors i també vaig preguntar i em van dir algunes coses, però tampoc no és molt clar com va funcionar. Quan jo vaig preguntar van dir, sí, o sigui, la norma era que es repartia a parts iguals en funció de quanta gent hi havia a cada família. Després, la pràctica... es feia el que es podia i hi ha gent que va aconseguir més terra del que li tocava o terres millors, tal. Llavors, la pregunta que em fas dels intermediaris és interessant perquè remet una mica a aquesta cosa que jo deia de que hi ha normes a Xina i al Tibet que no s'apliquen en realitat. Perquè hi ha molts, o sigui, els funcionaris més de baix, de l'últim esglaó dels funcionaris, aquestes persones encarregades de fer complir aquestes lleis, moltes vegades són els propis tibetans, fills d'aquests pastors. Llavors, aquesta gent són els que tenen un marge de maniobra enorme per fer complir o no algunes normes. I llavors també depèn de a quin lloc estiguem. Aquí, on jo vaig fer la meva recerca, és un lloc bastant tranquil. Hi ha llocs on la situació política és molt més tensa i les normes s'han d'implementar d'una manera molt més estricta. Si estem en una de les regions aquestes de parc natural, de les fonts dels tres rius, no sé què, allà les normes s'han hagut d'implementar d'una manera molt més forta i molt més real i hi ha menys marge de maniobra. Però no estic responent gaire a la teva pregunta, crec, i tampoc no sé molt bé què... O sigui, sobre com funciona això del lloguer de les terres, és una cosa com que els pastors... O sigui, en aquest cas, per exemple, d'aquest campament, era el Dawa, era el meu amic, el meu interlocutor, que ell ho va organitzar tot i va avisar les altres quatre famílies que vivien en aquest campament, molts eren o parents o amics seus. I ho va com ell organitzar aquest lloguer d'unes terres molt grans, val? Perquè si t'hi fixes allà hi havia molts animals, i ell va pagar aquests 130.000 yuans i després s'ho van repartir per poder estar amb això i ell va parlar amb els que tenen els drets d'ús d'aquestes terres, que són una gent que estan vivint a la capital del districte, que no s'estan dedicant a la ramaderia des de fa un temps. Després jo tampoc he entrat molt en com funciona aquest mercat. És una cosa que m'interessaria fer, però no sé si la podré fer.
I en el sentit que dius que hi ha marge, no? Mm-hmm. Aquests, els propis tibetans formen part de l'entramat doncs, de l'estat de Xina o d'aquesta administració, no? Doncs quan més afavorits o com més marge estiguin, més a gust es sentiran amb el projecte polític xinès. No?
Com més? Ho pots tornar a dir?
O sigui, com més marge tinguin per fer una mica el que volen, no? Més llibertat tinguin, en aquest sentit pot ser una eina doncs, del clientelisme o de que se sentin a gust amb el projecte polític de Xina, no?
Sí, sí, totalment. I o sigui, jo us parlo d'un lloc on les coses més o menys van bé, no hi ha conflictes oberts, però si feu un repàs de premsa, no sé si era aquest estiu o l'estiu anterior, a Xina s'estan posant en marxa també, i en aquestes regions, molts projectes de fer, com es diu en català, grans preses hidroelèctriques, i amb aquests projectes les terres s'expropien, tothom marxa, i aquí hi ha conflictes molt més oberts i molt més violents. Per exemple, un monestir que havia de quedar sota l'aigua, no sé si aquestes notícies ara no me'n recordo si són d'aquest estiu o de l'anterior, i allà hi van haver clashos molt forts. En aquest cas, les coses no és una confrontació tan directa, hi ha com aquest marge de maniobra, però bueno, tampoc no voldria donar la imatge de que les coses són flors i violes. O sigui, aquesta gent tenen moltes pressions, per exemple, l'escolarització dels infants, que fins no fa gaire, aquí també es feia molta màniga ampla, i quan jo vaig començar la meva tesi encara hi havia nens que no anaven a l'escola, i ara tots els nens estan a l'escola, i aquest tema de l'escola, més que els programes de sedentarització, el tema de posar els nens a les escoles i l'obligatorietat de portar els nens a les escoles és una de les coses que ha ajudat més a aquest procés de sedentarització i aquest procés d'anar a viure, si no tota la família, una part de la família, al poble, perquè els nens han d'anar a l'escola, no? Llavors, és una mica que ens movem en una zona de grisos a Xina i en aquestes regions.
Sí, en definitiva hi ha pleu. És molt interessant veure com aquestes comunitats es veuen alterades, primer per la revolució cultural, no? Per aquesta integració en la lògica comunista, no? I després a partir de 2001, no? Que quan Xina entra a l'Organització Mundial del Comerç, sí. Doncs són les lògiques capitalistes, no?
Sí, aquestes lògiques capitalistes ja havien començat una mica abans del 2001, amb tots aquests programes de ara tots els pastors han de tenir una casa, ara posem les tanques. Això ja havia començat una mica abans del 2001, però a partir d'aquesta campanya s'intensifica molt.
Tenim una pregunta aquí, no sé si hi ha alguna altra persona que vulgui... No? Altra aquí darrere, algú més? Bueno, doncs, et sembla que fem un parell de preguntes així puguis...
Sí, sí, encara tenim temps, per mi podem fer tantes preguntes com vulgui.
Hola, Maria.
Hola.
En primer lloc, felicitats, feia temps que no gaudia tant d'una presentació, has dit que era una etnografia immersiva i a part d'immersiva és sentida, intersubjectiva, reflexiva, en fi, m'ha semblat impressionant la presentació. I la pregunta és més classicota, sé que l'has treballat també, ha vessat rius de tinta a l'antropologia, i és què defineix per tu la categoria nòmada que tens en el títol, no? És el mode de producció, el pastoralisme, és la mobilitat estacional, o és precisament el que portes en el títol de la contestació a les lògiques de l'estat modern, que exerceix la sobirania, que controla les fronteres, la població. I si precisament la resposta seria aquesta de la contestació, què està passant amb aquesta categoria que estem banalitzant, que estem abusant, no? Tenim els nòmades digitals, que què passa? Perquè ara és una categoria que té glamour, expats, bueno, en fi...
Gràcies,
per no dir,
Joan.
Per no dir-se migrants.
Gràcies
com fem,
per aquesta pregunta. Em fa extrem de ràbia totes aquestes parauletes de nòmades digitals. Cada cop que sento nòmades digitals m'agafa urticària. Jo, en general, no utilitzo massa la categoria nòmada. Molt poques vegades presento la meva recerca en català i la majoria de vegades faig servir termes com pastors mòbils, pastoralisme mòbil o fórmules així, perquè crec que la categoria nòmada està plena de greix de tantes mans que l'han tocat per tot arreu i em fa com ràbia. També he de dir una cosa molt bonica, que és que en català nòmada ve del grec nomos, que vol dir pastura. O sigui, en realitat l'origen de la paraula és el mateix. Tant en tibetà, drogba, que és drog, és aquest lloc de pastures, aquest medi obert, sense arbres, on els animals pasturen, és el mateix que el sentit etimològic de la paraula nòmada en català, que ve del grec nomos, que vol dir pastura. Llavors, jo quan penso en els nòmades digitals i l'origen etimològic d'aquesta paraula nòmada és que té a veure amb les pastures i que aquesta gent són gent molt urbana i molt integrada en el capitalisme, doncs em moro de la ràbia, però què hi puc fer-hi, no? Llavors, això és el que passa, que jo normalment no faig servir la paraula nòmades, intento sempre fer servir o la paraula tibetana drukpa, que és la pròpia, però clar, quan parlo la gent no m'entén, no? Si dic drukpa, o faig servir aquestes categories de pastors mòbils. Hi ha un article molt interessant del David Smith i la Caroline Humphrey, que van treballar molt sobre el nomadisme a Àsia Interior, i ells deien que la paraula nòmada s'havia de deixar d'utilitzar, però no tant per als nòmades digitals, perquè això ho van escriure abans de que arribés aquest mal, val? Sinó que ells ho deien perquè els estats que són sedentaris i agrícoles sempre associaven a la paraula nòmada a unes associacions molt negatives i molt pejoratives, de gent salvatge, de gent que no estan educats, de gent que no tenen un centre, que s'estan tot el dia movent i que s'escapen del control dels estats, no? I llavors ells, Caroline Humphrey i David Smith, deien: hem de deixar de fer servir aquesta paraula perquè està tan carregada negativament. Llavors jo, quan llegia això, fa poc pensava, bueno, és que ara ja no sé si està tan carregada negativament, perquè s'ha com posat de moda, no? I quants cafès i bars i coses hi ha que es diuen nòmad, o no? Tota la gent que viuen amb van life, no? Totes les coses aquestes de la furgoneta, i totes aquestes coses mobilitzen aquests imaginaris nòmades que no tenen res a veure amb la vida d'aquesta gent que es mouen, però al final estan molt lligats a una terra i a un territori que avui no us he parlat, però totes les muntanyes d'aquest lloc, bueno, totes no, però moltes muntanyes són la casa de les divinitats a les quals els hi van a fer ofrenes. Vull dir que hi ha un lligam amb la terra i amb aquest paisatge que és molt fort, i que per mi, jo crec que potser és això sobretot el que ho defineix, aquest sentiment de sentir-se part d'un paisatge concret i d'un territori concret, perquè inclús quan els nòmades venen als ramats i se'n van a viure a la capital del districte, ells es segueixen dient nòmades, ells mateixos segueixen dient drukpa. També per oposició, també és una categoria evidentment que funciona per oposició, i al Tibet la categoria drukpa funciona per oposició amb la categoria shenghua, que és la categoria agricultor. Perquè al Tibet, o sigui, us he parlat dels nòmades, però hi ha regions més baixes on hi ha gent que es dedica a l'agricultura i que són sedentaris, i una mica drukpa és la categoria oposada a la categoria d'agricultor.
De fet, l'empresa que organitza els congressos d'antropologia...
És veritat, Nomad IT també. Sí.
No, per allà antropòlegs van a un barco a Londres.
Ah, sí? No sabia això.
Hola. Hola. Jo tenia una pregunta respecte a en un passat... com s'alimentava aquests nòmades? Tipo, només és dels animals que tenien, no, en plan, perquè clar, tot eren prats, no hi havia, com has dit, boscos, no hi ha, o sigui, com s'alimentaven? Aquesta és la meva primera pregunta. I la segona és com expressen, o com, no sé com explicar-ho. O sigui, tu has explicat que són budistes i volia saber com ho expressen, com ho manifesten, què fan, quines tradicions tenen, quins rituals tenen.
Moltes gràcies per la teva pregunta, les teves dues preguntes. La primera, m'agrada molt que em preguntis això perquè no n'he parlat gens. Aquesta gent tenen iacs, ovelles i cavalls, els cavalls no se'ls mengen, els iacs sí, i els iacs els munyen, les femelles de iac les munyen. Llavors, una part molt important de la dieta d'aquesta gent no és tant la carn, que també, però no us penseu que són gent que estigui menjant molta carn cada dia, no funciona així, sobretot és tradicionalment un pastoralisme de la llet, és a dir, són gent que mengen molts productes làctics, molta mantega, molt iogurt, molt formatge sec. Val? Ells sempre han intercanviat, perquè hi ha aquestes poblacions agrícoles, que jo us deia ara fa un moment, que tenen camps, que cultiven l'ordi, i llavors un aliment bàsic de la dieta tibetana és la champa, que és farina d'ordi torrat. Això és el que mengen cada dia per esmorzar, i bueno, és una cosa que la mengen molt encara ara. No eren una gent que estiguessin aïllats, o sigui, una cosa que no he parlat és del comerç, dels nòmades que feien aquestes caravanes llarguíssimes de llacs que portaven sal, intercanviaven sal, perquè hi ha llacs salats, hi ha llocs on es pot aconseguir sal relativament a prop d'on vaig fer la meva recerca. Llavors, no és una gent que estiguessin aïllats del món, val? Sempre han estat molt connectats amb altres poblacions sedentàries amb les que intercanviaven iogurt, mantega, o sigui, productes làctics, però, i també animals vius, o sigui, venien animals i intercanviaven la sal i a canvi compraven te, compraven xampa, compraven arròs, però sí que és veritat que anteriorment la dieta estava molt més basada que ara, perquè ara tenen més accés a les verdures, a l'arròs, a la farina. Abans la dieta estava molt basada, a part de la xampa, en aquests productes làctics. I també en la carn, evidentment, però la carn no és tant com un es pot imaginar, oh, és que aquesta gent només menja carn, no. Llavors també aquestes pastures tenen moltes herbes medicinals, hi ha tota una medicina tibetana que està basada en l'ús d'aquestes plantes medicinals que creixen en aquests llocs, però bueno, això ja és la medicina. Això era una pregunta. I l'altra, sobre la seva religió. La religió és molt important per a aquesta gent, són molt més religiosos que nosaltres. Pràcticament tots porten un rosari al braç, embolicat aquí al braç o al coll. Tot el dia estan dient mantres, estan resant clar, tampoc us he parlat. En aquest districte que té actualment 40.000 persones, hi ha 4 monestirs a dintre del districte i a fora altres monestirs molt grans als que ells van molt sovint. Totes les famílies tenen algun membre de la seva família que és monjo en algun monestir i llavors aquestes famílies tenen aquesta relació molt familiar i molt personal amb els monestirs on cada any hi van a fer rituals. I moltes de les coses que he explicat avui, això tampoc ho he explicat, però per exemple, per llogar terres, sempre fan una trucada al seu lama de confiança, no? Al lama de la seva família, ei, aquesta terra, o quan s'han de casar, ei, aquesta família, va bé, consulta astrològica, sí, quadra, no lloguis les terres. O sigui, moltes coses que, del que semblen del pur domini econòmic també passen per una consulta amb un especialista religiós. I sí, o sigui, avui no he parlat gaire d'això, però per aquests animals, dintre els ramats hi ha uns animals que estan alliberats, que no es poden matar perquè són ofrenes a les divinitats, o perquè els han alliberat, perquè algú es curés. O sigui, la religió és una part molt important de la vida d'aquesta gent, molt més del que podem imaginar les nostres societats aquí.
Doncs, si no hi ha cap més pregunta, de fet ja és gairebé la una, crec que ens has deixat, Maria, tots molt fascinats amb la teva presentació, així que t'ho agraïm moltíssim. I us recordem que el 21 de novembre farem la darrera sessió del seminari. Moltes gràcies a tothom. A les 11:30 a la sala d'actes de la facultat.
Moltes gràcies a tothom per haver vingut.